realitzat després de la crisi que va provocar aquest virus en el creuer. Són les 10 i 4 minuts. Torna l'actualitat al butlletí de les 6 del matí.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. La idea de passar pel tub no ens agrada perquè significa assumir, cedir davant una situació desagradable, una norma que no es comparteix per obligació o per resignació. Aquest tub no ens agrada. En canvi, som conscients de que per un tub passen milers de dades, milions, quan aquests tubs es connecten en una xarxa informàtica o de fibra òptica. En el subsol està ple de tubs o de tuberies per on passa l'aigua neta i l'aigua bruta sense mesclar-se i per on s'escapa també l'aigua bona per mor dels forats i de les juntes, poc juntes. I hi ha tubs digestius, sonors i auditius, tubs d'escapament per on s'escapa la contaminació i tubs d'assaig on, qui sap, si un dia s'arribarà a trobar la solució definitiva a malalties com el càncer.
Hola, hola, ¿qué tal? En la bola de cristal.
Hola, idò no, no vos heu equivocat, però quan sonava aquesta cançó en què començava el programa La bola de cristal de Televisió Espanyola, a totes les cases d'aquest país hi havia una televisió de tub. Aquest tub que emetia partícules carregades que eren dirigides ràpidament cap endavant mitjançant un fort camp magnètic. Quan aquests electrons xocaven amb el fòsfor que hi havia a l'interior, l'energia es convertia en llum, il·luminant els punts vermells, verds i blaus per formar la imatge final que nosaltres veiem com a màgia a la tele. Ni ens imaginàvem el moviment que hi havia dins aquest tub, que hi ha, de fet, perquè ens arribés la imatge més o manco clara. En els 2000 va arribar la tecnologia plana i avui dia hi ha més color una televisió de LED que en el nostre voltant. Tub és la paraula polisèmica que hem escollit per al programa d'avui. En principi, un cilindre buit, més llarg que ample, de vidre, de metall o de plàstic. Si està tancat per un extrem, és de fons rodó i es fa servir dins un laboratori, tindrem en les mans un tub d'assaig. Aquesta idea ens ha duit a visitar un dels laboratoris que té l'IDISBA en les instal·lacions de l'Hospital Universitari de Son Espases a Palma. Són en aquesta hora les 10 des de matí. Fa una estoneta que hem arribat a IDISBA, de dins l'Hospital Universitari de Son Espases, que és l'Institut d'Investigació Sanitària. I hem entrat dins un laboratori. Avui la paraula tub mos ha duit fins aquí i mos rep en Diego Gonzalo. Com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies. Bon dia. Pues nada, la palabra no viene más al cuento porque estamos en un instituto de investigación y aquí hay muchos tubos, tubos de ensayo para trabajar.
És a dir, hem tocat a bona porta. La paraula tub, entre altres coses, mos ha fet pensar justament amb els tubs d'assaig, el tub de laboratori. Contem-nos on estem exactament, perquè jo estic segura que si dic el nom del vostre grup m'equivocaré. Així que contem-nos on estem i després anem veient què és el que esteu fent.
Bueno, pues como bien has dicho, estamos en el IDISBA, que es el Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares, un instituto de investigación biomédica, en el cual hay multitud de grupos, como el nuestro, que es el Grupo de Innovación en Inmunopatogenia de las Infecciones, o dicho más corto, el GTRI. Y nosotros nos dedicamos a descubrir nuevas moléculas que tengan un interés terapéutico, un interés de diagnóstico, un valor clínico y terapéutico para los pacientes.
Posem-nos un exemple, que sé que no és fàcil, fer divulgació de ciència, perquè el que feis és molt complicat i elaborat, però posem-nos un exemple del que seria per poder-ho entendre.
Pues mira, tenemos en el IDISBA desde grupos que se dedican a descubrir terapias oncológicas, todos tenemos familiares, ¿no?, tristemente, que atraviesan estos procesos difíciles de quimioterapia, y como es un proceso muy largo y duro para las familias, los grupos de investigación quieren desarrollar terapias que sean más sencillas, más suaves, pero también más eficaces para los pacientes y mejorar su calidad de vida y su esperanza de vida. En concreto, en nuestro grupo, nosotros desarrollamos biosensores. Esto puede parecer un poco general, un poco abstracto a lo mejor, pero un biosensor no es más que, por ejemplo, cuando nos van a medir la glucosa en sangre, nos hacen un pinchacito en el dedo, y a partir de esa gota de sangre nos van a decir el nivel de glucosa que tenemos en sangre, el azúcar en sangre. Y esto tiene un gran valor para pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes. Pues en nuestro grupo, nosotros, a través de estos biosensores, vamos a preguntar a nuestras células del sistema inmune cómo estáis. ¿Estáis fuertes? ¿Estáis preparadas para responder ante una infección a un paciente, ¿no? Entonces nosotros, con nuestros biosensores, vamos a decir cuál es el número de un tipo de célula del sistema inmune que tú tienes. Y esto tiene un gran valor, porque en pacientes que están inmunodeprimidos, pacientes que reciben, por ejemplo, quimioterapia, tienen niveles muy bajos de estas células del sistema inmune y viene una infección y va a ser muy malo para ellos. Entonces, con estos sensores rápidos, decimos qué número de células tienes y el paciente puede estar preparado para esa infección.
Que bé. I això ja s'està aplicant dins el que esteu fent dins aquest laboratori amb aquests tubs d'assaig? Això ja s'aplica?
No, ojalá. Estoy haciendo mi tesis doctoral. Esto es un prototipo que ya está publicado. Y ahora seguimos trabajando en hacer estos sensores más complejos, más sofisticados, para dar un mejor valor, tanto pronóstico como diagnóstico, a los pacientes. Ojalá que esto llegue pronto al mercado y pueda favorecer a un montón de pacientes, pero bueno, todavía no estamos en ese punto.
Però aquí hi ha la ciència, la investigació, la feina de gent com en Diego Gonzalo. Mos podries atracar algun tub d'assaig? A veure, on tenim els tubs d'assaig?
Sí, pues mira, en un laboratorio tenemos multitud de tubos para diversos volúmenes. Tenemos, por ejemplo, tubos como este, que son tubos de 15. Tenemos tubos más pequeños, como estos, que son tubos muy chiquitines, mini, para un mililitro, que esto es nada, es como que haga una gota de lluvia, ¿no? Tenemos tubos más grandes, como de 50.
Ahora estamos siguiendo a Diego por dins el laboratorio.
Tenemos estos tubos, por ejemplo, también, que ya son más grandes. Y son para trabajar con líquidos y sólidos que estén mezclados con los líquidos, y mediante un proceso de centrifugación, como la lavadora, nos permite separar líquidos de sólidos. Los líquidos quedan arriba y los sólidos quedan abajo. Así podemos trabajar con las células, tal manera que las células pues se quedan aquí abajo, en la parte cónica de este tubo, y podemos trabajar con ellas.
Escolta, Diego, conta'mos com aquest el que has estudiat i com te vas començar a enganxar en el tema de la investigació.
Pues mira, yo hice biología en Madrid, soy madrileño, estudié en la Universidad de Alcalá, luego hice un máster en biomedicina, muy ya al uso de la investigación biomédica que se realiza aquí en el IDISBA. Estuve trabajando en la Universidad de Alcalá como docente e investigador, y mi vocación por la investigación vino en la pandemia. Empecé a hacer prácticas de laboratorio en 2020 y vi un poco el trabajo que se hacía en el laboratorio, lo cercano también que tienes en algunos casos ese trato con los pacientes, con los clínicos, esa colaboración estrecha, y me parecía una manera muy buena de ayudar a la población, la verdad.
¿Ara quants anys tens?
26.
¿Y cuánto temps fa que estàs amb el doctorat?
Desde el año pasado, en enero del 2025.
Te pots dedicar 100% en aquesta feina, ¿no? A investigar.
Sí, sí. Yo tengo una beca dada por el IDISBA. muy buena la beca, por cierto, estoy muy agradecido al IDISBA y me permite tener una buena calidad de vida. Me puedo dedicar a la investigación sin tener que complementar con otros trabajos y además pues tener una calidad de vida, ¿no? Fuera de mi trabajo me puedo pues pagar mi alquiler i vivir, ¿no?
La importància de que la ciència i la investigació també estiguin ben dotades, que pugueu fer feina bé. I ara mos deia en Diego, jo entré en un laboratori. No, di-lis que no s'escapin, que venguin cap aquí. Que vares entrar a un laboratori i que en aquest laboratori vares dir, escolta, això és el que a mi m'agradaria fer. Conta-mos aquí, tenim aquí de vora, que els oients no mos veuen, però si tu mos presentes... Sí. Tot d'una es sentiran les seves veus.
Pues mira, tenemos a Karima y Kautar, que son dos chicas súper majas, con muchas ganas de aprender, que han venido aquí a IDISBA dentro de un programa que se llama Científicos en Prácticas, organizado por el CSIC, que es el Centro Superior de Investigaciones Científicas, uno de los organismos más importantes de investigación a nivel nacional. Y pues estas dos chicas han venido a pasar una experiencia, a aprender un poco de la investigación. Es una gran oportunidad porque los centros de investigación tienen rigurosos protocolos y normalmente pues no están abiertos al público todos los días, ¿no? Entonces es una gran oportunidad, pero también es una gran oportunidad para nosotros porque es un placer trabajar con chicas tan majas y con nuevas generaciones que tienen muchas ganas de aprender, ¿no?
Uh-huh. ¿Te parece que xerrem un moment amb elles?
Sí,
a veure si que els hi ha parescut venir en aquest laboratori de IDISBA, de dir, són espases, a veure... ¿Cómo estás?
Bé, moltes gràcies. Jo soy Karima i soy del Instituto IES Josep Sure de Blanes i pues he podido participar en... aquí en el IDISBA, gracias a las prácticas de científicos en prácticas, y pues he venido aquí un poquito a aprender y a pasar una buena experiencia y tener un buen recuerdo.
M'encanta, i per cert, vos queden venir sense les bates, eh? Pareix que les ho duï tota la vida. I tu qui és? A veure, conta-mos.
Jo me llamo Kautar, estudio tercero de la ESO en el Instituto IES Josep Sure de Blanes, y he venido aquí porque me gusta la ciencia, de mayor me quiero dedicar a la ciencia, y pues pienso que es una gran experiencia que no todo el mundo podría tener y pues que podría aprender muchas cosas.
Que bo. I aquí heu vist molt de tubs d'assaig. No sé si n'heu tocat algun o que en Diego vos ha deixat... Què vos ha deixat fer? A veure, què heu après aquests dies que fa que sou aquí?
El primer dia hemos sintetizado nanopartículas con oro y citrato y el segundo día las hemos concentrado.
Uau, això no pot dir qualsevol alumne d'ESO, eh? Això és molt impressionant. I enteneu per què feis, per exemple, aquesta operació que ara tu mos has contat, per què serveix, ho enteneu? O és complicat? O aneu fent passes? A veure, conta.
És per poder veure si, en plan, si les cèl·lules, en plan, si les nanopartícules detecten les cèl·lules i, pues, nosotros lo hemos utilizado con las células, pero en plan, se tenía que utilizar para ver si una persona, pues, tiene una infección, pero nosotros no hemos podido tocar eso porque las bacterias y los anticuerpos pues los hemos hecho un poquito con las células y es eso.
I en Diego va fent que sí amb el cap a darrere, vosaltres no ho veus, però jo sí, vaja, alumnes aplicades, eh, Diego? Bueno. Molt bé. I què és el que vos està cridant més atenció? Què és el que vos està agradant més o sorprenent més d'estar a un laboratori com aquest després de venir de classe, que les classes solen ser un poquet més pesades, entrar a un laboratori de veres? Què vos sorprèn més?
Pues lo que más me ha gustado ha sido concentrar las nanopartículas porque las multiplicamos en un espacio determinado y más pequeño.
Muy bien, ¿y tú?
Me ha gustado, pues, en plan, gracias al reservorio, detectar si, en plan, con las nanopartículas, ver si la célula traspasa en el origami. Y pues eso me ha gustado mucho, gracias también al PCS.
Molt bé, que el PCS, bueno, ¿qué es? ¿Cómo os lo explicarías?
Pues es un líquido que es el que nos ayuda pues a que las nanopartículas pues puedan detectar las células y se peguen a ellas y pues puedan traspasar en el papel de origami.
Jo no sé si sereu científiques o no, el que vaig sentint-vos i escoltant-vos és que podeu ser el que vos doni la gana ser, eh? Vos agradaria ser científiques?
Sí, m'agrada molt.
I a tu també?
Jo crec que sí, m'agradaria pues estudiar això o veure... algo relacionado también yo.
Molt bé, que vos pareix si ara nosaltres mos quedam aquí una estoneta a veure-vos com feis feina, a veure què vos explica en Diego, i no farem molt de renou, vale? Vos deixarem fer feina i mirarem a veure què feis, val?
Vale.
Pues mirad, chicas, este es un cuadro resumen del protocolo completo del sensor, que es el que habéis realizado. Hoy es el último día de prácticas, en el que resume perfectamente todos los pasos que se llevan a cabo en el sensor. El primer día hicisteis la síntesis de las nanopartículas, concentrarlas, modificarlas con los anticuerpos, y después las ponemos en los reservorios de PSS, como habéis explicado, ¿no? Aquí tenéis la figura del origami, que también habéis recortado, y ya el último día, que es hoy, vamos a trabajar con las células. Aplicamos las células en el origami, que está plegado. Ponemos las nanopartículas. Las nanopartículas, a través del reservorio, van a interaccionar con las células. Y después lavamos el exceso de nanopartículas para que se quede la señal específica, la que sea nanopartículas encima de las células. Desplegamos el origami y vemos el resultado, que se identifica a simple vista gracias a que las nanopartículas tienen color rojo. Y así sabemos cuál sería el resultado del paciente, si tiene estas células bajas o altas. Y así, pues, este resultado está íntimamente relacionado, ya lo sabéis, chicas, con las infecciones. Y así podemos darle al paciente una buena terapia para que esa infección no le haga daño.
Y mañana lo que haremos será, en plan, coger las células y, pues, contarlas, ¿no?
Eso ahora, después de la entrevista. Mañana, ya último día de resumen y análisis, para que los resultados que habéis sacado hoy los analicéis y os enseñamos a analizarlo.
Muchas gracias.
¿Por qué estudias ciencia?
Pues porque es una oportunidad increíble. Además, ciencia tiene muchas puertas abiertas. Es una forma también de aprender y de hacer lo que en plan te guste y pues de centrarte también en muchas cosas y que tiene muchas salidas, además de solo centrarnos en una.
Molt bé, ¿tu vols afegir alguna cosa?
Pues que sí, que es una experiencia muy guay estar aquí en el laboratorio porque puedes investigar y puedes hacer experimentos muy guays, que es, yo pienso que es mejor que estar haciendo teoría.
Molt bé, jo crec que quan torneu a classe per setembre ja veureu la ciència, la biologia, les matemàtiques d'una manera totalment diferent. I, Diego, per acabar, algun missatge a la gent que mos escolta, joves i no tan joves, sobre la importància de la ciència?
Es cierto, yo he comentado antes, pero me veo en la obligación como investigador de hacer también este llamamiento. Yo disfruto de una buena beca gracias a IDISBA, pero es cierto que para animar también a los jóvenes hay que aportar más en investigación, hay que pedirle a este gobierno o al gobierno en el que esté que la ciencia es el futuro, que los grandes países se diferencian por ser grandes países porque apuestan por la innovación y por la investigación. Tenemos grandes mentes pensantes en España y futuramente como Kautar y Karima van a ser grandes científicas, no tengo la menor duda, pero hay que motivar a la gente y evidentemente el capital es una motivación. Pero la ciencia es maravillosa, es una vocación preciosa, porque estás íntimamente ayudando a los pacientes y ayudando a la gente y es muy bonito.
I doncs des de la ràdio pública tampoc mos cansam de donar veu a la ciència i de reclamar més mitjans també perquè pugueu fer ciència i per científics del futur. Gràcies a tots tres.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és coneixement.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas. Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb Vivetres. Des de Ciutadella, edicions especials de El dia amb Clara Aymamí i l'equip de la delegació de Menorca. Segueix amb Vivetres Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
Em doneu-vos permís per començar el replec?
Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
Així ho faré.
Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb Vivetres Ràdio.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Parau orella, que sona una música molt especial.
Hola, som en Xema, i pas per aquí per parlar d'un instrument creat a partir de tubs, un dels instruments més fascinants. Es tracta de l'orgue. I a propòsit d'aquest instrument volia compartir una escolta d'això que ja està sonant de fons. Es tracta de l'orgue de la Basílica de Sant Francesc, de Palma. És un enregistrament realitzat dins el 45è, en contra de compositors de la Fundació ACA, i és una interpretació de mestre Rafael Riera, organista de Lluc, un dels meus intèrprets predilectes. Es pot apreciar els matisos, la dinàmica i sobretot el so de la pròpia basílica. Podríem dir que l'església esdevé la capsa de ressonància de l'instrument. Rafael Riera sobre una peça d'Arvo Part.
Gràcies, Xema González de Lozoyo. Gràcies, mestre Rafael Riera. Amb aquesta música d'orgue, donam la benvinguda al nostre següent convidat. A Antoni Mulet és autor de dos llibres sobre els orgues de les esglésies de Mallorca, escrits conjuntament amb Arnau Reinés, organista, organer i investigador. Les seves mans, les seves orelles i els seus coneixements podríem dir que mantenen vius molts dels orgues de les esglésies de Mallorca. Li donem la benvinguda entre avui i demà. Toni, com està? Benvingut.
Gràcies, moltes gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos. Avui hem triat la paraula tub com a eix conductor d'aquest programa i hem tocat la seva porta, però si en Antoni Mulet li dic tub, tot d'una pensa en un orgue.
Tot d'una pensa en una flauta d'orgue.
Tot d'una. Quants tubs pot arribar a tenir un orgue?
Bé, això varia molt. O sigui, pot començar simplement amb 200 o 300 tuts, si és un orgue petit d'un sol teclat i un o dos registres. En canvi, un orgue de 3, 4 o 5 teclats pot arribar a tenir 6, 7, 8.000 tubs.
8.000 tubs, mare meva! Quina barbaritat! Això són paraules majors, se diu molt aviat, però no sé com se llegeix una partitura d'aquestes característiques.
Una partitura. Mm. Bueno, normalment les partitures d'orgue van a 3 pentagrames.
Sí.
Dues per ser mans mm. i la tercera partitura és per peus, per pedalier.
Mm. Mm. Sí, sí. I jo em pensava que m'anava a dir 800 i no, 8.000. I com de llargs i com de grossos poden arribar a ser aquests tubs? De què depèn, això?
Sí, normalment els tubos d'orgue se mesuren per peus, que és una mesura internacional, que són un peu són de més 30 centímetres. I llavors, diguem, la llargària normal dels tubos més grossos d'un orgue petit, que són 8 peus, o sigui, són 2 metres 40.
Sí, sí,
però
sí.
Llavors, 16 peus o 32 peus, poden ser, per exemple, l'orgue de la Seu, tubos que tenen 10 metres. Perdona, 6 metres.
6 metres. Bé, ja n'hi ha. Clar, i per vostè, quan se col·loca a davant aquest instrument meravellós, amb aquesta quantitat de tubs, amb aquesta alçada d'aquests tubs, no sé si se sent molt petitó o molt privilegiat per poder tocar un instrument com aquest, Toni.
No, un s'acostuma a tot, perquè també hi ha tubs que tenen 200 centímetres. Hi ha de tot. Van variant.
Hi ha de tot. Qui els fan ets, aquests tubs? Perquè això s'ha de mantenir. Això és la feina, entre d'altres, de s'organer.
Sí, sobretot en mantenir, a part d'afinar, s'han de netejar. Normalment se netegen, la boca és molt delicada, se neteja amb un pinzell o simplement amb aire a baixa pressió.
Mm-hmm. Val, no sé si haurà arribat a trobar, no sé, algun animaló dins un tub d'aquests tan grossos o petits, no ho sé.
Bueno, els tubs grossos són mal de manejar. Han de ser diverses persones. I sobretot els tubs de fusta, que solen ser baixos, aquests són molt mal de manejar, perquè quan són tubs tan grans de 4 o 5 metres, també tenen una gruixa considerable,
ja.
I llavors són molt mal de manejar.
Ja. Però se pot fer un manteniment directament en el lloc. No fa falta que a vegades hem vist algun orgue que s'ha duit a restaurar a fora. Això ha de ser tota una operació d'enginyeria, però la conservació se pot fer in situ, no?
Sí, se fa in situ. Si demanes conservació, normalment una restauració sol consistir en primer llevar tota la pols, que a mi sola va molt.
Ja, sí,
un company meu diu que l'orgue és el lloc més brut de l'església,
ja.
Perquè ningú el fan per dins.
Ja. Sí. I d'on li ve, Toni, aquesta vinculació amb els orgues, aquest instrument tan especial? Sempre ha anat de sa mà s'organista, és a dir, músic, amb s'organer, que és certesà, mantenidor,
sí.
Restaurador...
Bé, s'afinació me ve de quan era nin, sobretot jo recordo quan era jove, quan tenia 12 anys aproximadament, me ve aquesta afició. En canvi, s'organer m'hi vaig apuntar ja tard. Vull dir que arrel de la construcció de l'orgue de la Porciúncula, que jo me vaig encarregar de tramitar-ho a l'organer Gabriel Blancafort, llavors jo me vaig aficionar i ja en diferents temporades vaig passar al seu taller de Collbató, allà de Bora Montserrat, i d'aquí me ve l'afició, sí.
Val. Degué ser una època molt emocionant i molt interessant, no?
Sí, sí, és molt interessant, eh? Sí, sí, sí. És un món a part, els orgues, sí, és tot un món. Té la seva nomenclatura, els seus estils, és una cosa especial.
Sí, ho és. I aquí a Mallorca n'hi ha més d'un centenar d'orgues, esglésies. Quan se comencen a construir, en quina època mos situam i fins quan se construeixen?
Sí, una cosa curiosa és que la gent es pensa que l'orgue és un instrument d'església, i això ho és actualment, però si pensam que l'orgue es va inventar en el segle III abans de Crist, i no es van trobar les esglésies fins a cap a 1200 aproximadament, o sigui, realment estan més temps fora de l'església que dins de l'església. Ara, és vera que a partir d'aquesta data que he dit, sobretot el segle XI-XII, comença a haver-hi orgues a l'església. A Mallorca, evidentment, comencen després de la conquesta de Jaume I. També s'ha de dir que en el món islàmic es coneixia aquest instrument, li deien al-urgan. Sí. I sabem que, per exemple, a Còrdoba, crec que és en el segle 8 o 9, hi ha un conservatori on s'ensenya orgue, a Còrdoba. Sí. En canvi, aquí a Mallorca, el primer orgue documentat el tenim en el castell de l'Almudaina, exactament a 1313. I en canvi a la Seu, el primer orgue que tenim documentat és de, crec que cap a 1320.
Molt bé, i del segle XIV la situam molt, molt, molt endarrere. I fins quan se construeixen, més o manco? Segle
XVIII? Bueno, actualment encara se'n construeixen.
Encara se'n construeixen. Mira que apareix un instrument, efectivament, com antic, però no ho és.
Hi ha alguns tallers molt importants que segueixen construint orgues. I a Mallorca, des de l'any 2000, pues, s'han construït mitja dotzena d'instruments nous.
Que bo, que bo. I quan xerram de la construcció, sol sortir normalment un nom propi del segle XVIII, que és el d'en Jordi Bosch. Diria que sí, és un dels constructors importants, o perquè quina és la seva importància? Qui era?
Bueno, Jordi Bosch era important. Bé, hem de pensar que aquesta era una feina que venia a ser tramitada per herència familiar. O sigui, l'avi d'en Jordi Bosch ja construïa instruments. El seu pare i el seu oncle també feien instruments. Ara passa que eren instruments. O sigui, a Mallorca hi havia un estil propi que no sortia d'aquí. Però hi ha diguem, la característica que Jordi Bosch queda orfe de pare, mestre Mateu Bosch, que era l'organista que va fer el barca de Sant Jeroni, per exemple, va morir quan ell tenia 12 anys. I llavors el Birba, que era un mallorquí, se va competir d'aquest lot, coneixia la família, i el va enviar a estudiar organeria a fora, a la península. I llavors va tenir la sort de tenir un bon mestre, que era Leonardo Fernández d'Ávila, i després el rei els acrida per fer, el rei Carles III, per fer un orgue nou al Palau Real de Madrid, i llavors quan mor el seu mestre diu l'únic que el pot acabar és en Jordi Bosch. I en Jordi Bosch havia tornat a Mallorca, llavors el rei l'envia a cercar perquè acabi l'orgue del Palau Real. I en Jordi Bosch diu, ara en aquest moment no puc perquè estic fent l'orgue de Sant Francesc. I el rei va esperar un any perquè Jordi Bosch anés allà. I després, arrel de fer l'orgue del Palau Real, també té una gran es conegut per tota la península, i sobretot l'orgue monumental que va fer, que ja no existeix, va ser la catedral de Sevilla.
Que ja no existeix. Quins diria que són actualment els orgues més destacats que tenim a les illes?
Les illes, bé, sense cap tot el primer era de la Seu, que diguem és sa mare a tots els orgues. Quan vàrem haver fet, diguem, l'orgue actual, que data de 1484, llavors, perquè és el primer orgue gros que se fa a Mallorca, perquè abans eren orgues molt petits. Alguns eren fins i tot portàtils, se penjaven pel coll amb una corretja i se tocaven així, caminant.
Sí.
I en canvi, el primer orgue gros que se fa, se fan orgues grossos perquè les iglesias han crescut. Des de que se comencen a fer les catedrals gòtiques, llavors els orgues que existien són insuficients. I llavors se comença a fer aquest orgue en 1484, el fa un mallorquí, Jaume Febrer, i llavors tots els grans convents i grans paròquies comencen a voler aquests instruments.
Idò, el seguirem de prop i m'imagino que gaudeix molt de tocar aquesta orgue de Santa Maria, però quin gaudeix més de tocar o quin l'impressiona més, no ho sé, no fa falta que sigui enorme, però...
Sí, sí, però aquí concretament a Palma hi ha dos instruments molt interessants, a part de la seu, una sorga de Sant Francesc que el va fer en Jordi Bosch, bueno, el va ampliar Jordi Bosch, perquè era un orgue molt més antic, un orgue gòtic. Jordi Bosch el va ampliar a 1772 i actualment, o sigui, fa una quinzena d'anys, ha estat restaurat i ampliat per Grenzing, que és on es fan concerts habitualment. El mes de maig se fa tot un cicle de concerts. Un altre orgue molt interessant, que ha estat restaurat també fa una vintena d'anys, és el de la parròquia Santa Creu, que sí, també se fa un cicle de concerts cada any.
Sí, sí. I doncs mos ho apuntam, ara que també coneixem un poc més aquest instrument, que mos meravella, que és vera que el sentim poc, però mos meravella cada vegada que el veiem. Antoni Molet, moltíssimes gràcies, eh?
Molt bé, a vosaltres.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Aquesta vos sona, no? Es Tubular Bells, de Mike Oldfield, el primer disc d'estudi del compositor britànic que va publicar dia 25 de maig de 1973. Tenia 19 anyets i va tocar quasi tots els instruments. Part de la seva música, i segur que per això també vos sona, va formar part de la banda sonora original de la pel·lícula de terror El Exorcista del mateix any, 1973. De fet, va ser el primer llançament oficial de la discogràfica Virgin de Richard Branson. Així que va tenir bon ull el senyor Branson. Va ser un dels discs més venuts de tota la història del rock, amb 15 milions de còpies, i va estar a la llista britànica d'èxits durant 279 setmanes seguides. La portada del disc, de Tubular Bells, du la firma del fotògraf Trevor Key, el mateix home que l'any 1978 va il·lustrar el disc Incantations amb fotos de Cala Pregonda, de Menorca, aquest lloc que sembla marcià. Sempre hi ha una connexió amb les Illes Balears.
IB3 Ràdio és memòria. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Anem arribant al final del programa amb els tubs fluorescents de l'estudi d'IB3 Ràdio Palma donant-nos llum per ser alerta amb aquest tipus de residus que necessiten anar al punt verd. Com cada dia, el que nosaltres necessitem és ajuda per baixar la barrera del programa fins demà i avui ho farem amb un home que un dia va passar pel tub, però per l'espai, el tub.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Héctor Seoane, autor de dramatúrgia, actor, director, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Molt bones, molt bé, gràcies per ser convidada.
Res, gràcies a tu per venir a nosaltres avui i ajudar-nos a baixar la barrera del programa. Si te dic tub, que és la paraula que hem fet servir com a eix conductor d'avui, la paraula polisèmica, a tu que te ven al cap primer de tot?
Bé, el primer que me ven al cap, evidentment, és l'espai El Tub, que és un centre de creació d'aquí de Mallorca, gestionat per Producció de Ferro, que és el lloc on vaig fer la meva darrera residència... No, la darrera no, però la primera, residència d'escriptura teatral. I bé, com a lloc és això. Però després també... Bueno, és una paraula que, més enllà de l'objecte, no?, que és un objecte molt simple, un tub, troc que també en relació amb això que t'he dit abans de l'espai El Tub, me ven al cap això, un lloc de trànsit, no? Un lloc de... Sí, teatralment o poèticament jo crec que pot tenir moltes excepcions així com de riquesa conceptual, no? Com un espai de trànsit, en tant que és un lloc que connecta un lloc amb un altre, no? Xerrant de creació pot ser que és conducte per on circulen les històries, no? Però se converteix una història des de la intuïció fins a el que acaba sent una obra teatral, no? Acabada, sí.
Ja veus com les paraules, i ho deim moltes vegades en aquest programa, van més enllà de la definició del diccionari, depèn de qui les fa seves, i Néctor la fa seva d'aquesta manera. És vera que nosaltres hem pensat en Néctor a partir d'aquesta residència teatral que crec que vas fer l'any 2023 en el centre de creació, com tu deies, a Dramatúrgia Espai El Tub, 5-6 mesos per dedicar-te plenament a escriure sobre la compostura, i jo pensava, vaja luxe tenir temps per crear teatre, i quin luxe que algú t'ofereixi també, que important que és.
I tant, i tant. Sí, sí, sí. Van ser 6 mesos sí, d'escriptura, que també vaig tenir la sort de comptar com a tutor d'aquella escriptura en Alberto Conejero, que és un dels grans mestres de la dramatúrgia contemporània, no només a nivell estatal, sinó, jo diria, mundial, no? El Manco, com a mínim, en tot el país de parla castellana, jo crec que està en un moment de forma increïble com a dramaturg. I va ser el meu tutor i vaig poder fer feina amb ell durant aquests 6 mesos. Mm-hmm. Que, de fet, aquest text que va sortir d'allà, sí, deixa-m'ho dir també, la compostura se presenta en format del llibre la setmana que ve, dijous, dia 25,
sí,
i vendrà en Alberto, també. Estarà en la presentació.
Que bé, que bé, que bé. Sí. Idò, sí, que sí, bé. Sí, sí. Això també és notícia, ho seguirem. I ara que parlaves d'ell, que va ser un poc el teu tutor, el teu assessor, que vares aprendre, sí, que ara formi part de la teva manera de fer i de ser, de que te va ensenyar Alberto Conejero.
Bueno, ja en Alberto tinc una relació de... un poc idíl·lica amb ell. Vaig començar com a alumne, el vaig tenir com a profe un curs de dramatúrgia, el primer curs de dramatúrgia que vaig fer, va ser el meu profe i a partir d'aquí jo vaig quedar enamorat de la seva saviesa, diria, no només de la seva manera d'escriure teatre, que és totalment màgica i que connecta molt amb la meva visió del món, no? Podríem dir, tenir-lo com a profe i després tenir-lo com a tutor, bueno, m'ha connectat encara més de lo que jo ja estava sense, abans de conèixer-lo, no? Mm-hmm. Després, havent-lo conegut i havent fent feina amb ell, bueno, he conegut la part més personal seva i que és encara més gran com a persona que com a autor, si cal, si és possible, això.
I escolta, Héctor, què passa exactament dins l'espai El Tub durant una residència? No sé si és com, a part de tenir temps per escriure, ja xerraves, sí, també de la tutoria d'en Alberto, si és com anar a escola però en format de classes particulars, allò de tornes a universitat.
Bueno, no realment, perquè en realitat, o sigui, és la figura del tutor, en aquest cas, en Alberto, com que jo ja l'havia tingut com a professor, durant la residència ell no adoptava aquesta figura de profe, no? Sí. D'aquest, ell en sap i tu no saps tant i t'ha d'ensenyar coses, sinó que era una cosa molt horitzontal, molt de col·legues, saps? De professió. Per tant, és aquesta mirada externa que se necessita sempre en un procés creatiu, per una mirada externa, en aquest cas, de primer nivell, no? Uh-huh. Però sí que varen tenir aquesta relació sempre de companys, més ja, que ja, d'alumne-professor.
Ja, ja, però sí, bé, sí. Aquí tens...
I aquest... Això també...
Digues.
Perdona, però ara xerrant d'aquestes diferents maneres de definir una mateixa paraula, i ara xerrant de la figura del tutor, és també això, el tub com una mirada focalitzada, podríem dir, no? Quan mires a través d'aquest tub, ho fas per veure-hi més lluny o més profundament, si se vol. I aquesta també podria ser una... Ara m'ha vengut això.
Idò, està bé. I tot això també és gràcies a tenir temps de posar focus, no? De tenir la mirada posada en allò que has de fer, i el que tu vas fer va ser aquesta obra, que és La Compostura, que és una història de migracions. Ara deies que vendrà en forma de llibre i damunt l'escenari la podrem tornar a veure.
Damunt l'escenari, no sé si se pot dir, però encara, perquè no s'ha publicat la pròxima temporada encara, però tornarem a la Palma.
Molt bé. Sí, 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 sí. Que bé. Idò, oients, atenció, perquè tornarà aquesta obra de teatre, sí, que vaig obrir, a més a més.
Puc dir també abans de Nadal.
Val,
però no sé si puc dir l'espai, encara.
Bé, així mos vas obrint boca, no passa res. Mos anem apuntant i t'anem seguint. I deia que quan la vareu estrenar també en el Festival de la Paraula, en el Teatre Principal, vareu exaurir entrades. I Néctor Seoane escriu, actua... ha dirigit una obra... Jo no sé si se fa tot això per necessitat o perquè tot se te dona bé, Héctor.
No sé si se m'adona bé o malament, però jo crec que això sí, és una qüestió totalment de necessitat. En el meu cas, per una banda, necessitat econòmica, perquè és un sector totalment precaritzat, el nostre, el de les arts escèniques, però també una necessitat artística, en el meu cas. Han anat fent passes cap endavant. Vaig començar com a actor, purament, després, durant la pandèmia, vaig començar a escriure, i bueno, ja he acabat ja que ja dirigesc, però també, no sé, no ha estat una cosa que jo ja he anat a cercar, sinó que han vingut així els projectes i en aquest ordre, i bueno, però sí, és una necessitat econòmica, tant econòmica com artística.
Ja, sí. I xerrant de polisèmia, no sé si s'ha de passar pel tub moltes vegades en el món del teatre i de les arts escèniques en aquest país, ara que parlaves de que és un sector molt precaritzat.
Sí, totalment. Jo crec que encaixa la paraula, se miri per on se miri, en aquest cas, no? Xerrant d'aquest sector. I també té relació amb l'obra aquesta, la compostura, que vaig escriure a l'Espai i el Tub, no? Com deies abans, que sí que xerra d'això, també, de migració, dels processos de migració i d'aquesta mirada migrant que sempre està passando por el tubo de certes coses. Bé, que no mos agradaria, per un mateix.
Sí, i que ni mos imaginam, ni mos imaginam.
Jo alguna cosa sí que m'imagino, perquè com que som migrants, jo som argentí de naixement, jo vaig venir, vaig arribar aquí a Mallorca amb 16 anys i vaig ser persona il·legal durant 4 anys, per tant, tenc una altra mirada respecte a aquest tema, perquè ho vaig viure, no? Però també ho vaig viure des de la comoditat o la... si se quiere decir, pues, com se diu, la suerte de ser un migrant blanc i bueno, haver vengut en avió i, saps? Però, encara i així, som migrant i ha estat il·legal, també. Però sí que dins la migració hi ha diferents nivells, també, i de... Bueno.
Sí, t'entenc. I tot això està molt bé, posar-hi noms, llinatges, humanitzar, empatitzar, etcètera. Sí. I això és el que feia també Néctor Seoane a la compostura. Escolta, nosaltres hem d'anar acabant, encara que quedaríem una bona estona xerrant amb tu. T'he de demanar les preguntes habituals d'aquesta secció, i sempre dic que no és xafardeig, però feim una llista... Per dormir bé, saps? Per anar a dormir bé. Sí. Tu tens algun costum?
Bé, jo abans d'anar a dormir llegeix. Sempre tinc dos llibres encetats al mateix temps. Tenc un de nit abans d'anar a dormir i un que llegeix al tren o al transport públic, generalment.
Que pesa poc, no? Un més petit i un més gran.
Un més de bolsillo.
Exacte.
Sí.
Molt bé. S'ha de ser pràctic.
Això, llegir.
Molt bé.
Sí.
Molt bé. I jo crec que estan els number one, és llegir abans d'anar a dormir. I una cançó natabassa, que tu vulguis, per acabar de baixar barrera fins demà.
Una cançó... bueno, com que hem estat xerrant de creació i de teatre i de tot això, Bad Moon Rising, de la Creedence.
Val, que té a veure també amb tu, no?
Sí, amb Bad Moon, la meva primera obra.
Molt bé, que bé. Que bé, Ido, que mos hagis avui ajudat a baixar la barrera del programa. Mos quedem amb moltes coses d'aquesta conversa. Héctor Seoane, moltes gràcies i molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un plaer.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.